भाषा और संस्कृति,
विका और कुल्तुरा,
हाला लेंगुआ,
भाषा और संस्कृति,
लेंगुआ और कुल्तुरा,
लोगा तकाफा,
भाषा ते विरसा.
Espai Avinyó és una línia de treball del programa Barcelona Interculturalitat de l'Ajuntament de Barcelona.
En el marc d'avui estem en aquest taller de cuina, Chef Michi, de la mà d'Agnès de Sonti. Agnès és artista, fotògrafa i creativa. Ella es tradueix en un viatge constant des del qual... D'alguna forma, i a mi m'agrada molt perquè connecta amb el taller d'avui, no? El que fa és d'alguna manera desfer les seves memòries i tornar a elles en tant que moltes vegades les memòries són aliment per la vida. No? D'alguna forma jo em deconstrueixo i em torno com a construir. I aquesta forma identitària crec que connecta molt també amb la seva pràctica, de la qual avui ens podrà explicar una miqueta més. Així doncs, res, per ser molt més, una mica breu, en el taller d'avui reflexionarem una mica al voltant d'aquestes idees del menjar, la gastronomia, el menjar com més elevat, l'art i altres reflexions que Agnès ens explicarà. Moltes gràcies.
Moltes gràcies també per haver-vos interessat per l'activitat i per estar avui aquí. La Heidi m'ha presentat superbé. Jo em dic Agnès i sóc de l'Hospitalet. La meva mare és de Còrdoba, el meu pare és de Camerún, però jo vaig néixer a l'Hospitalet fa 26 anys i vaig anar aquí a l'Escola Massana, vaig estudiar fotografia i crec que una mica per poder introduir aquest taller i el fet de que faig servir el menjar i les memòries com a eina per la meva pràctica artística, crec que és necessari que introdueixi també una mica com la meva obra, del que tracta i d'alguna manera aquest viatge que també he anat fent doncs, a través dels diferents mitjans que faig servir. Llavors, això, jo des de ben petita m'interessava molt crear, no? Escrivia molta poesia, m'agradava molt dibuixar, m'agradava molt el món del manga i tal, i intentava com il·lustrar tot el que passava al meu voltant. I després vaig descobrir també la fotografia i això em va agradar moltíssim perquè per mi era una manera de, també de tornar com a redefinir una realitat i d'alguna manera posar-la com a l'espai central, no? Perquè podia compartir aquestes fotos que feia, la gent les mirava i bueno, intercanviava coses a través d'elles. Llavors, quan vaig anar aquí a la Massana va ser molt guai, però també va ser una mica estrany perquè en cap moment fent assignatures doncs, de dibuix, de disseny, de foto, d'història de l'art, mai se'm va proposar cap referent afrodescendent ni racialitzat. No? Tot el que m'ensenyaven era o coses que s'havien fet feia segles i segles o si no, homes blancs d'Estats Units, no? I llavors era com, no connecto amb res d'això. I em resultava així com bastant difícil, no? Com que d'alguna manera no m'acabava de creure que jo també pogués fer-ho, no? Perquè si no veus gent que s'assembla a tu, que està desenvolupant la seva carrera artística, doncs sembla que tu no ho puguis fer. Llavors després va ser molt xulo perquè vaig anar a estudiar a Anglaterra, a estudiar foto, i allà era superdiferent, agafava llibres i de cop veia pues, artistes de l'Àfrica, d'Estats Units, però també d'altres parts del món, no? del Carib, d'altres parts d'Europa, i va ser super, super enriquidor. Llavors a partir d'aquí vaig començar com... a centrar-me bastant en el que eren les meves identitats i la manera en la que les construeixo, perquè el fet de ser una noia pues, afrodescendent, però amb dues cultures, no, amb dos orígens, sempre ha sigut també com una mica difícil potser d'explicar. No? Llavors vaig començar a centrar-me en això. Un dels primers projectes que vaig fer va ser aquest, que es diu La Blanche, és un vídeo a través de fotografies en el que em pinto de color blanc, no? I en el que parlo d'alguna manera de la raça com a construcció social i com a cosa també que flueix, no? Perquè jo vaig trigar 18 anys a anar al Camerún i quan vaig anar, bueno, jo aquí havia tingut sempre superclar que era una dona negra, i quan vaig arribar allà, el primer dia, el primer que em va passar al sortir al carrer va ser que algú em va dir no sé què, blanca. No? I llavors va ser com, què està passant aquí? No? Com pot ser que no sé, que hagués passat 18 anys construint-me com a una dona negra i de cop aquí no, no? Perquè... Bueno, perquè hi ha altres maneres també d'entendre la raça i no només depèn del color de pell al final. Vaig estar també tornant sobretot a la història del retrat a l'Àfrica, no? Vaig estar treballant molt amb retrats en blanc i negre, amb persones que tenia a prop meu, però també intentant com portar elements que a mi m'eren com molt quotidians, molt contemporanis. Després vaig fer un projecte que d'alguna manera per mi és com el que va assentar una mica les bases de qui és l'Agnès com a artista, però també qui és l'Agnès com a persona. No? Jo sempre dic que tot això que hi ha aquí a la meva web al final és un reflexe i com unes peces de puzzle de qui sóc jo. I no sé si tampoc si arribarà com super mega hiper lluny, però per mi ja és bastant saber que tot això m'ajudarà a conèixer millor qui sóc, d'on vinc i això alhora farà que sàpiga millor cap on vull anar. No? Llavors amb aquest projecte em van donar una beca per un màster de fotografia, va ser molt xulo i bueno, al final no, per mi aquest, el tercer paràgraf, no, que em pregunto per què he nascut aquí, què vol dir inclusió, per què vaig trigar 18 anys a conèixer una part de mi, per què existeixen els TIES o la llei d'estrangeria, si existeix la descolonització, són algunes coses que em plantejaven aquest projecte i que d'alguna manera doncs em van acompanyar durant diversos anys, però després vaig tenir així com un parón molt fort i em vaig adonar de que tot això que havia estat fent era molt guai, però també m'havia situat com en un espai que era violent, no? Perquè era molt del rotllo activista i moltes vegades m'exposava jo bastant i parlava de coses que potser mai tindran solució i que em preocupen i que em fan mal, i estava com d'alguna manera, no, allà escarbando en la herida. I per això vaig estar com rotllo 2 anys sense fer res, no? I llavors el 2020, quan va començar la pandèmia, estava un dia a casa, estava a punt de sopar, havia cuinat, estava doncs, el meu pare, la meva tieta, el meu fill, hi havia com, bueno, rotllo pandèmia, però hi havia molta gent perquè vivim molts a casa, i anava a sopar i vaig dir, bueno, tinc ganes de fer un vídeo, no? I llavors vaig fer una peça de vídeo que està per aquí, que no, bueno, si és aquesta, és un vídeo de 20 minuts en el que menjo okra soup, que és una sopa o un guiso així del centre i de l'oest de l'Àfrica, que es fa amb okra, no sé si coneixeu aquest ingredient, i que llavors és l'okra és així, rotllo que s'estira molt, no?, quan es cuina. I d'alguna manera va ser com el primer cop que vaig sentir que estava parlant de moltes qüestions que m'afecten per ser una dona negra que ha nascut i que ha viscut sempre aquí a Espanya, no? Però des d'un lloc molt diferent, des d'un lloc que no sempre havia de parlar, no?, de trauma, de violència, des del que no sempre m'havia d'exposar, sinó que també parlava de connexió i de tota aquesta part que sí que m'agrada dels meus orígens, no? Perquè va haver un moment que va ser com... no sé, jo sempre he dit, no? Jo sóc del Camerún, però també de l'Hospitalet, de Còrdoba, no? Super contenta amb tot això, però reivindicant molt la meva part africana, i al final era com que d'alguna manera això no era coherent amb el que estava fent, perquè només estava parlant al final d'una experiència negativa. Per això per mi ha sigut tan important trobar com el menjar i l'espai també de la cuina, de memòria, no? Com tots aquests sabers que normalment han estat els sabers que, bueno, que sabien la meva àvia, la meva tieta, no? Coses que han passat entre dones, i veure que des d'aquí també que em puc connectar amb qui sóc i també amb l'entorn i amb les persones que em rodegen i parlar d'aquestes coses, no? Com que per mi el fet de cuinar i després menjar algun plat de l'Àfrica Central, del Camerún, o d'on sigui, és tan polític com, pues, com molts altres treballs que es poden fer en temes allò, d'identitat, de pertinença, de representació. Llavors, a partir d'aquí, pues, vaig començar, no, a fer fotos de coses que preparava, a fer vídeos, a fer també... Bueno, el que li diuen performance, no? Però al final és com processos així més comunitaris de cuina, no? Juntar-me, pues, amb les meves veïnes o amb unes amigues, cuinar, fer un podcast, compartir-ho a internet. I per això l'any passat, pues, em van donar una beca de la Sala d'Art Jove d'aquí de Barcelona per investigar sobre aquest projecte que es diu Chef en Bici, que en Bici en algunes llengües Bantu Congo del centre d'Àfrica vol dir... pescaíto, i llavors em feia molta gràcia, no? Perquè com la meva mare és andalusa, però tampoc... Bueno, ella va venir aquí fa 54 anys, llavors no ha tornat mai a Còrdoba, i és com que a través d'aquests projectes jo també he pogut com connectar amb aquesta part, i em feia gràcia fer servir aquest nom. Llavors també vaig començar a fer instal·lacions, aquesta és per exemple una que tinc ara a l'Art Santa Mònica, que és un menjador, el que es pot fer servir, no? Proposo jo uns sopars, però també la gent pot anar i dinar o sopar quan vulgui. Pues, bàsicament, en aquest projecte del que parlo és com de tots aquests sabers que d'alguna manera han estat invisibilitzats, i per mi és com una excusa per posar-los sobre la taula, no? Per mi la cuina d'una casa, no tant la d'un restaurant, és un espai com molt important i gairebé l'espai central de relació dintre d'una casa, no? A la meva cuina passa de tot, no sé, suposo que en realitat a totes, i llavors aquí una mica el que faig és investigar sobre les meves arrels, sobretot coses que han passat al Camerún, però també una mica, pues, Amèrica i Andalusia, i connectar també com el sud d'Espanya amb el sud global, no? És que és com una cosa que encara està bastant, no? Que s'està gestant, de fet fa un mes vam haver d'inaugurar com una exposició allà a la Sala d'Art Jove, i també tot aquest procés a mi m'està portant a pensar que les coses que són viscudes tenen potser més valor que no una foto emmarcada penjada a la paret, no? Llavors és com que cada vegada faig menys coses que potser poden tenir com un valor així supermaterial, i proposo coses més efímeres. Per exemple, crec que per aquí tinc alguna foto de la setmana passada, a la cuina del Magba, pues, vaig proposar una cata col·lectiva de mangos, i llavors, pues, vam estar 15 persones menjant mangos i parlant del que ens semblava, no? Fa un any, més o menys, o uns mesos, no me'n recordo, vaig començar a investigar també amb el tema del mango, perquè em van convidar a una residència artística a Màlaga, i vaig veure que a Màlaga produeixen mangos, no? Super espanyol, super tal, i em va ser molt curiós, perquè jo el primer mango que em vaig menjar va ser amb 18 anys al Camerún, i de cop era com una cosa que en realitat no és... Bueno, no té gaire a veure amb Espanya, ara es promou com si fos, no? Allà super, super típic. I vaig començar com... Vaig fer una peça de vídeo, de fet, i a partir d'aquí, doncs, he fet algunes activacions que tenen a veure sobretot amb el plaer, no? Amb estar menjant amb les mans, amb una cosa que, no sé, que te la menges i que té així com els sucs i tal, però també incloent, pues, totes aquestes qüestions que a vegades són tensions, no? Perquè, per exemple, jo quan penso en el mango penso també en el lloc d'on ve el mango, que a vegades són de Màlaga, però a vegades no hi poden ser, fan moltíssims quilòmetres, no? Les emissions de CO2 que això pot generar, les condicions laborals de la persona que ha produït aquell mango, si ara, quan aquí un mango val 6 euros, aquella persona si pot seguir com pagant-se un mango... És un plat del Camerún que es diu Condre, no? I és rotllo un estofat, és com l'estofat que ha fet sempre la meva mare, però en comptes de fer servir patates, fa servir el plàtan quan està així verd, no? I normalment porta carn, però avui, bueno, l'altre dia al Santa Mònica el vaig fer sense carn i estava superbo, i llavors era com, bueno, pues no fa falta. I és un plató ceremonial. Es típico de la gente del, bueno, lo que llaman el país Bamileke, y ellos lo hacen, por ejemplo, cuando ha habido un nacimiento, hay una fiesta así muy importante, como un gran evento de la comunidad, ellos preparan esto. Y yo, no sé, yo creo que la primera vez que lo hice fue por mi cumple el año pasado, y entonces se me quedó así como especial. Me gusta mucho hacerlo con rabo de toro, porque además así como que me conecta con Córdoba, pero también con... Bueno, como con muchos lugares, ¿no? Porque al final el rabo, en los procesos así de trata de personas y tal, en Estados Unidos, por ejemplo, era la población esclavizada la que acababa comiendo esas partes de los animales, ¿no? Como los despojos y tal. Entonces yo reclamo el comer rabo. Y bueno, la idea es que lo preparemos juntas y pues nos lavamos las manos.
És que a més, no sé si heu provat a vegades a menjar fins i tot una banana quan no està gaire madura, la sensació a la boca no és molt agradable, i aquesta és la mateixa. De fet, a les mans ja és com... Yo, por ejemplo, a pesar de que aquí se diga, bueno, quizá más antiguamente, ¿no?, que eran las mujeres las que tenían que cocinar y tal, yo he crecido súper rodeada de hombres que saben cocinar, o sea, súper bien, ¿no? Mi padre, de hecho, él ha podido como transmitirle a mi madre todas estas recetas y mi madre sabe hacer, sabes, unas cosas increíbles, y eso también... Creo que a mí es algo, porque yo, o sea, ellos se separaron cuando yo era pequeña y siempre he vivido con mi madre, él se ha ido a otros países y tal, pero eso es a mí lo que me ha seguido como conectando, ¿no? Porque vas al colegio, vas por la calle y tal, es un mundo, pero llegas a casa y comes algo que te interpela, y entonces es como otro mundo, ¿no? Y es chulo.
Con cosas de aquí, ¿no? Esta quizá no tanto porque al final no lleva tantas cosas extrañas, es el plátano, pero hay otras en las que sí. Por ejemplo, la semana pasada hice dolé, que es una comida, es como el plato nacional de Camerún, y lleva unas verduras que solo crecen allí, que son el vitalif, que es una cosa súper amarga, que aquí no se cultiva, y entonces lo cambié por espinacas, ¿no? Porque al final aquí espinacas pues hay en todas partes. Pero también creo que a veces es importante conservar ciertos ingredientes porque nos aportan, ¿no?, algo como... Sí.
Sí.
Quina olor, que ha deixat,
no? Sí, és que jo crec que sense això no podria viure, per exemple. És d'aquestes coses... Sí. És com que jo intento pensar, ¿a qué huele Camerún?, ¿no? Tipo, ¿a qué huelen mis recuerdos?, aunque haya ido con 18 años, ¿no? Que ese es como otro melón para mí, el de la nostalgia ficticia o heredada. Y esto es como, huele a esto, huele a humedad, a yuca fermentada y a esto.
¿Ya está?
Sí.
¿Sí?
Sí.
molt fort, no?
Està en cotxe plata.
Si frigues, no són sancocho diaspórico.
Ay, qué bueno.
Que el sancocho es una sopa que se come en Colombia, Venezuela, en los países de Latinoamérica. Pero un poco como base también. Tienes riqueza de tubérculo, ñame, yuca, plátanos, como la base del sancocho. Luego un guiso, pero con más cebolla, puerro, tomate, pero, bueno, apio, pero la albahaca, digamos que sí se va, el perejil, que es cilantro en vez del perejil, vamos a usar. Y también carne, eso es lo que es lo vegetariano. Pero eso es como una sopa también contundente que se espesa. Si hay gente que le echa el plátano, a veces el ñame antes para que se espese. Bueno, papa también tiene, mazorca.
O el sancocho solo de plátano.
Y es, sí, es, entonces tiene como...
Que es más caribe.
Hace recordar igual esa sopa.
En la Caribeña. Hace unos meses hicimos dos sancochos, uno de pollo, pero eran huesos, no había carne, y otro con... No, y otro vegano.
¿Vegano?
Sí, y fue súper guay porque invité a una amiga que se llama Lisette, que es dominicana, y justo ella como que trabajando sobre las empanadas de yuca, porque de hecho tenemos un colectivo gastronómico, nos interesa mucho como el rollo del mortero o de rayar, ella raya la yuca y luego le pone las especias, rollo pimentón, un montón de cosas, curry, y hace bolitas, y esas bolitas las mete en el sancocho, y como con el almidón de la yuca, luego se hace como una especie de, yo lo llamo chuche, porque claro, es como, es chewy, ¿no? Pero es de yuca y tiene mucho sabor y se cocina como, o con el pollo, con todas las verduras, y es como encontrarte un regalo en la olla. Es súper especial.
¿Y hablabas de la yuca fermentada?
Sí.
¿Cómo?
En África Central, sí, todo lo que es Camerún, Guinea Ecuatorial, Congo, Gabón, la yuca, la rayan muy bien, la mezclan con agua, lo dejan fermentar y luego la guardan como en hojas de plátano normalmente y a veces otro tipo, la van envolviendo, haciendo como formas. Hay una más larga que en Camerún llamamos, bueno, como larga y gordita, que se llama bobolo. Luego hay larga y finita, como más que un dedo, yo creo, que se llama miondo. Luego hay otra que la mezclan con aceite de palma y picante, y esa se llama mintumba. En el Congo, por ejemplo, hay una que es como así gorda, que se llama chikwanga, y está súper bueno eso. Tiene un sabor así bastante ácido, queda muy ácido. Sí.
Qué bueno.
Y eso lo usas para acompañar como guisos, carnes, verduras, así salteadas, todo.
Qué bueno. Sí, sí, por tu ayuda.
Porque sube el papá.
I vaig parlar amb el Mohamed i em deia... Què em va dir? És que va ser super... Uau! Em va dir que tanta gente aquí que és vegetariana, però luego no les importa comerse a los peces con todo lo que viven los peces. No? Parlant com al final de totes les vides que es perden al mar Atlàntic, per exemple, i va ser... No sé... Va ser com super profund i em va fer també replantejar-me doncs el valor que li donem, perquè arrel de tot aquest projecte també he estat investigant més sobre altres formes de veure el món i espiritualitats del centre i de l'oest d'Àfrica, i a moltes la natura és com, ho és tot, no? És una mena de Déu. Llavors el mar també ho és, i de fet es parla de tot el que viu a l'aigua com una extensió de Déu directament. Llavors és com, no sé, cuidado con lo que te comes, no?
Espai Avinyó. Baixa el sens crític.
Rica a cultura.
Ala e lenyol.
Baixa el sens crític.
Llengua i cultura.
Luga, xacafa.
Baixa, diversa.